22 minuts, 21 i una miqueta més per a les 11 del matí. Jordi Van Campen, què tal? Bon any.
Ben trobat, bon any.
Ben arribat de terres llunyanes.
Molt llunyanes.
El jet lag encara li afecta al nostre col·laborador.
Hem anat a buscar literatures allò distants.
Ai, què tal, bé?
Bé, però no entenc res, està tot en caràcters molt estranys.
Tot té el seu problema, sí. No, clar, veia un avi, deia... Deia un avi del poble, deia que venien uns francesos... d'estiuetge i deia, ostres, mira aquests nens, amb 4 anys ja saben francès, tu. Aquestes coses de la vida. Escolta, avui de què parlem? A part de... Primer volem tenir un record, no?
Volem tenir un record.
Per començar.
Volem tenir un record per un estimadíssim amic i professor d'aquí, que va viure molts anys a Sant Cugat, mitja vida, pràcticament aquí al carrer Major, que és el Joan Rovira i Sallés, que ens ha deixat fa pocs dies, als 79 anys. Mm-hmm.
El Joan col·laborat en aquesta casa.
El Joan ha col·laborat en aquesta casa, entre altres coses, perquè va ser el professor i mentor en moltíssimes coses del que va ser director d'aquesta casa durant molts anys, el Xavier Fornells, que em consta que ha estat cuidant-lo tots aquests dies, fins al final. El Joan realment ha deixat molta petjada, hi ha hagut molts alumnes d'aquí de Sant Cugat que han fet carrera després, mencionem el Dani Gamper, el Daniel Rico...
Dani Gamper fundava clubs de futbol, no?
Un avantpassat seu, directament. Però sí, el pobre és el Camp Nou sovint, també. El que no em queda clar és si aquest és guardiolista o no és guardiolista,
no ens emboliquem ja.
Avui juga al Barça. El Joan ens ha deixat aquest record absolutament positiu de magnífic professor que ens feia pensar, que ens obria camins, que ens motivava, i si un bon professor és aquell encarregat de crear entusiasme en els alumnes, el Joan Rovira sempre va aconseguir que tots tinguéssim el desig d'avançar i d'aprendre cada dia, i realment el trobarem molt a faltar. Però del Joan ens queden moltes coses, i una de les coses que ens queden són lectures que ens ha recomanat en alguna ocasió.
Home, això no es perd.
No es perd.
És la transmissió de coneixements, no? És el que és el final. Però a vegades passa que hi ha professors dels quals no recordes ni la cara ni el nom, no? I en canvi n'hi ha d'altres que et queda marcat tant la cara com el nom com el que t'explicava, no?
El que t'explicava i tot. En el cas del Joan Rovira, realment una imatge, és a dir, una persona molt alta per la seva generació, una persona amb un discurs inacabable, com un... Saps aquells calidoscopis que miren els nens, que es van obrint figures geomètriques una sobre l'altra? El Joan quan parlava era així, és a dir, parlava d'una cosa, automàticament anaves a una altra, anaves a una altra, anaves a una altra, i acabaves fent una transversalitat i connectant moltes coses. I aquesta imatge, doncs, ens queda. I entre altres coses, el Joan ens va recomanar l'autor del qual volem parlar avui.
Un autor que no, diguem, no universal.
Molt universal i molt representatiu d'una ciutat que ell sembla que odiava, però són coses que...
El Joan Rovira o Kafka?
No, el Joan Rovira no em queda clar si odia d'aquesta ciutat, que és el Kafka, no? Parlem de Franz Kafka i de la seva relació amb Praga. I, clar, tu vas a Praga i és que Praga és Kafka. Tens el tour, tens les postals, tens les estatuetes, està per tot arreu.
És com Gaudí a Barcelona.
Com Gaudí a Barcelona, però, clar, Gaudí no és literat. I jo, precisament, al preparar el programa, estava pensant, no sé si a Barcelona tenim una figura literària que ens representi. És a dir, jo no puc associar Barcelona a un nom literari concret, com no sigui d'Eduardo Mendoza, per allò de la ciutat de los prodigios, però clar, aquest, diguéssim, que per una altra cultura, no? Que no és, mm-hmm. no és ben bé la d'aquí. Ara parlàvem amb el nostre tècnic de Lisboa, per exemple. Jo a Lisboa la relaciono perfectament amb Fernando Pessoa. Mm-hmm. París, puc pensar en Hemingway, puc pensar en Cortázar.
Oh, Hemingway, pots pensar en diversos llocs, eh?
D'acord, sí, amb tu ja hem parlat de Hemingway alguna vegada i en tornarem a parlar segur. El que vull dir és que a Barcelona potser no acabem de veure quina és la figura, potser Mercè Rodoreda, per
podria
la plaça
ser,
del Diamant,
ser,
però s'hauria de potenciar molt això. Jo no puc anar a un quiosc de la Rambla i comprar un pin per la nevera amb la cara de la Mercè Rodoreda.
Hauries.
Però a Praga sí que puc comprar un pin amb la cara de Franz Kafka, que tampoc no cal, perquè, pobre home, doncs... Ell mateix tenia un complex tremendo de lleig. Ell s'avergonyia del seu aspecte físic i potser per aquí alguna de les narracions...
Sí, sobretot potser la més famosa, també, no?
La més famosa, que seria la Metamorfosi, de la qual parlarem de seguida.
En parlarem de seguida.
A veure, jo el que vull recomanar als nostres estimadíssims oients, els quals, per cert, molt bon any a tothom...
És de bon desitjar.
És de bon desitjar. Aquest 2020, aquest 2020, ha de ser un bon any, no fotem, eh?
Sí, home, sí.
A veure, en català tenim moltes traduccions de Kafka, d'acord? Les novel·les, les tenim a 62, bueno, moltes editorials, però Quaderns Crema, en concret, té el que són els seus contes, les narracions. En diferents traduccions, tenim la més recent de Joan Fontcoberta, que he portat aquí avui, però també tenim anteriors, de l'any 82, del Josep Morgades, magnífic professor de literatura catalana de la UB, i, escolta'm, són uns contes però espectaculars. Alguns només tenen 3 dits de llargada, o sigui, una cosa minúscula. D'altres són una mica més llargs, però són una cosa tan intensa i tan fantàstica i tan meravellosa. T'imagines que ets un pont?
Com?
Que ets un pont, estàs allà estirat, les mans agafades a una banda d'un precipici, els peus a l'altra, i llavors ve un senyor, i clar, què fas? Li demanes ajuda. Dius, trau-me d'aquí. No, ell no, ell pensa que ets un pont i passa per sobre teu i et trepitja. Escolta'm, i a sobre s'espolsa els peus, no fotem, eh? Vull dir, és aquesta idea sempre de la condició humana, del llop és el llop per l'home, de tenir por, de no estic còmode a mi mateix, això que dèiem, soc lleig, estic incòmode, soc un escarbat, de la metamorfosi, aquesta cosa. La trobem contínuament. També el missatge de l'esperança sempre hi és, també. Però és una manera de presentar la literatura absolutament extraordinària. I, a més, que ens entra directament en la modernitat, igual que ho va fer el Joyce, amb Ulisses, el Proust, aquesta mena d'autors que, per cert, li agradaven tant en el Joan Rovira. I el Kafka ens entra en la modernitat perquè ens obre espais on no n'hi havia. És a dir, on fins aquell moment tota la literatura era lineal, les coses són així, van d'aquí fins allà, i el temps va començar ahir i acaba demà, el Kafka diu, no. Jo estic en el present, però si obro un passadís secret, diguéssim, doncs potser em trobo a mi mateix abans o després. Aquí relacionem Kafka amb molts filòsofs, com Heidegger, o com amb ciència, amb la quàntica. És molt complicat.
També s'ha gastat molt l'adjectiu, no?
A veure, Kafka és dels poquíssims autors que en diferents llengües, compte amb aquest tema, ha creat un adjectiu propi. O sigui, no només en castellà o en català tenim la paraula kafkià, no? En diferents llengües, la pròpia llengua, la pròpia cultura de, què sé jo, de la Índia, doncs ha agafat un llibre seu i ha dit, ostres, això és nou. I per tant crea un adjectiu. I per tant la cosa kafkiana, no? I realment ja ha quedat entre nosaltres. És espectacular com un autor que, a més, va viure poquíssim, només 41 anys, mort per tuberculosi en el dia del seu aniversari. Anem a fer-ho bé.
Té molt a arrodonir-ho. Sí, diguem que quadra bastant, no?, amb la seva manera
de... Tot ell. Sí, a veure, una vida molt complicada, eh? Sabem, doncs, les dificultats de relació amb el seu pare, però també amb el seu propi cos a través de la malaltia. Sabem, doncs, que era una persona molt, molt, molt infeliç, molt desgraciada, malgrat que hi ha estudis que ara ens diuen que no, que reia molt i que els seus contes els llegia en veu alta amb els amics i que era tot broma, però no acaba de semblar el cas.
És complicat. Tot es pot vendre, no?, però és difícil a vegades creure que és així.
I després hi ha la tragèdia. Kafka, se li moren 2 germans, molt petits. Ella se sent culpable perquè ell havia desitjat que morissin, com a nen, diguéssim, no?, perquè els hi tenia enveja els més petits. Després té 3 germanes i ell mor, però clar, just quan ell mor, després venen els nostres amics, els nazis, fan la seva brometa i, entre altres coses, les 3 germanes moren a mans dels nazis, una de les quals en càmeres de gas.
Germana, o sigui, una família bastant desgraciada.
Bueno, una família i un poble i tota una nació i tota Europa en aquell moment,
sí,
no?
Sí, sí.
Imaginar-la de gent que va morir, però realment, clar, ell es va salvar d'això. O sigui, Kafka, que veia la societat d'una manera tan opressiva i que ell volia escapar com fos, de fet, ell, que vivia a Praga i que Praga l'estima tant, ell va acabar vivint a Berlín, fugint de Praga, malalt com estava, amb una amant que va trobar que tenia un nom preciós, que es diu Dora Diamant.
Ah, mira.
Això és bonic, també, no? I ell i la Diamant van estar vivint a Berlín, ell malalt ja, i és un amor molt bonic, perquè, clar, estimar un home malalt, no? I d'alguna manera ell s'escapa de tot això, però el món, realment, un cop ell mor, doncs demostra tota la seva crueltat i acaba amb tota la família.
És que, noi, aquells, a vegades, que són, per moltes vegades que ho expliquis, no?, en el context actual, recordar el que va ser, el que va implicar tot això, és especialment necessari.
Bueno, a mi em ve ara al cap el nom d'un diccionari que jo estudiava quan era petit, que té 3 lletres,
sí,
i que va amb Ox.
I comença per tu, no?
Sí, potser no està mal, doncs, de recordar que quan ens passem de la ratlla, doncs les coses no acaben d'anar bé del tot.
Això ho haurem de deixar també a la reflexió de la gent, no? Perquè cadascú opta pel que
Escolta, tornem a les
vol. Tornem a
narracions del
Kafka.
Kafka, que els llibres són
Què?
fantàstics
Explica'ns
i
alguna
molt
coseta,
divertits.
alguns detalls més de com són
A
aquestes.
veure, potser un conte molt, molt propi seu és un conte ja del final de la seva vida, escrit a Berlín precisament, que es diu La Construcció, en el qual veiem una mena de talp. No queda mai clar en Kafka si estem parlant d'homes, d'animals, perquè ens retorna aquesta condició primitiva, aquesta condició d'animals que tenim ja. Hi ha molts animals, des de grans àguiles que es mengen a l'home, etc etc. Aquest noi que et deia que és un pont, ara doncs tenim aquest altre personatge que és un talp, i el que fa és excavar, excavar, intentant també escapar de la realitat i trobar-se a gust amb si mateix. I quan per fi aconsegueix trobar, després de molts túnels i molts forats, diguéssim, per sota terra, doncs un lloc on se sent protegit, igualment no pot sortir d'allà, perquè sent que el món exterior doncs està allà i que l'amenaça. Aleshores, ell troba consol en el seu petit reducte on es protegeix, que això ens passa molt a tots, no? Busquem petites coses per confortar-nos en la vida, però igualment a fora està allà el món bategant i esperant que surtin i per mossegar-nos, no? És molt complicat i molt interessant alhora. El Kafka va trobar aquesta idea de que en la realitat ens podem escapar per portes secretes, per túnels, com aquesta construcció que estàvem dient, etc. Però això que li permet escapar també el fa presoner, perquè si els túnels són infinits, difícilment tu podràs mai escapar d'aquests túnels, també.
Són
Aleshores,
infinits pels dos cantons.
no, i això ja és la física quàntica, i jo aquí
Ah,
ja no hi entro.
no, ja
Aquí sí que
estic.
ens faria falta
Sí,
l'estimat Joan Rovira, que ens ho explicaria
d'això
perfectament.
n'hem intentat de parlar moltes vegades de la física quàntica i per moltes vegades que en parlin molts experts em continua costant entendre què significa tot plegat.
Bueno, quedem-nos en que hi ha realitats
Sí.
múltiples i que tu i jo, per exemple, doncs, ara podem escapar per un forat i trobar un altre Albert i un altre Jordi que estan fent segurament el mateix.
O hi ha un univers paral·lel en el qual tu ets el presentador del programa i jo vinc a parlar de literatura, també.
Home, estaria bé, perquè sabem que parlaries perfectament des de Casimov i de Hemingway.
Exacte. Últimament la meva em prodigo poc en la lectura.
Escolta, i parlant de realitats paral·leles, tenim el Kafka, que el tenim a Praga, però si ens n'anem, bueno, ens n'anem, si venim cap aquí, a Catalunya, tenim un altre escriptor, també de contes, que es diu Quim Monzó, i que resulta que agafa la metamorfosi de Kafka i la transforma.
En què?
Doncs
Perquè
mira,
transformar una metamorfosi és curiós.
mira, és que no volia dir jo allò de mutar... És que no ho sé dir, no ho sé dir. Què fa? Fa una metamorfosa...
Sí, una metamortransformació.
Això, una transformació. Mira, la metamorfosi, coneixem la història, és el Gregor Samsa, oficinista, i com el propi Kafka, evidentment, i bàsicament el que li passa és que un dia es desperta i està convertit en un insecte gegant. I aleshores la família doncs, no sap com reaccionar, se'l volen continuar estimant, però amb distància no fos cas, i bueno, la cosa acaba com acaba. El Monzó el que fa és al revés. Una família d'escarabats descobreix un dia doncs, que el fill s'ha convertit en un adolescent, en un humà, i està allà estirat i, clar, despullat, i no sap ni moure's, i no sap com es fan servir aquestes extremitats, que ara en té només quatre, i abans en tenia moltes, i no té antenes. Això és un conte al·lucinant, perquè el Monzó, que el tenim una mica així com un autor divertit i no sé què, escolta'm, té uns detalls de tendresa, aquest conte, que l'escarabat mare s'acosti als ulls del nen humà i amb les antenes li fregui les pestanyes, perquè les pestanyes és el que més s'assembla a les seves antenes. Clar, és una cosa preciosa. I, evidentment, doncs, aquest humà, a poc aprèn doncs, a moure's, es va desplaçant, va reconeixent una nova realitat, fins i tot doncs, obre la nevera, encén la tele, puja el volum, abaixa el volum, comença a jugar amb aquestes coses, i al final farem això que en dieu un spoiler, però evidentment el que passa doncs, és que veu uns escarabats allà a terra i els aixafa. De nou, una mica com Kafka, doncs la societat acaba oprimint a l'individu.
I la qüestió en qualsevol cas és que en la literatura catalana, almenys a Catalunya, podríem canviar una mica l'adjectiu kafkià el podríem canviar per monsonià i podria ser perfectament.
El que passa és que el monsonià ja té altres connotacions, no?
Sí.
Una cosa monsoniana seria una cosa molt directa, molt ràpida, molt àgil, molt intel·ligent, amb una punta d'ironia,
Una punta gran d'ironia.
Bueno, és que és un gran autor.
Sí, no, no, i tant, i tant. No,
que ha creat molta escola. A veure, però Kafka realment aquí a Catalunya el tenim molt traduït, el podem llegir a més en traduccions, he de dir, absolutament excel·lents, amb un domini del llenguatge meravellós. Les del Josep Morgades són d'una precisió espectacular. Les del Joan Fontcoberta, d'O que ens crema, doncs també les teniu. A més, molt, és un autor que es va reeditant sempre, vull dir, el trobes, no com aquells llibres que al cap de 3 mesos ja han desaparegut de la llibreria, que vas allà i dius, escolta'm, aquella novetat, diu, novetat? Però si fa 3 mesos. I dius, escolta'm...
Que abans les coses duraven més, no? Tot anava més lent.
Tot anava més lent.
Anava més lent.
Però les coses bones perduren. Mira el Kafka, doncs, que ja porta uns quants anys amb nosaltres i em sembla que encara queda bastant perquè...
Jo he llegit La metamorfosi a l'institut, només, com tanta altra gent.
L'altra
no?
cosa del Kafka, i a nosaltres que ens agrada parlar de relats curts, o de novel·les curtes, si vols, en el cas de la metamorfosi i també d'altres, és que de vegades estem parlant d'un relat llarg o d'una novel·la curta, i la frontera no està gens clara. I una mica això fa també que sigui agradable i fàcil de llegir. És a dir, si voleu començar llegint Kafka, home, no m'agafeu el procés, no m'agafeu el castell, agafeu doncs, les narracions,
jo
agafeu
diria,
els contes curts.
Jo et diria que La metamorfosi agradable de llegir no em va semblar.
Però te'n recordes? Et va impactar?
Sí, em va inquietar molt, em va inquietar molt. Això és el que vull dir, que a vegades hi ha lectures que no tenen per què ser agradables per ser profitoses, diguem.
A mi, posats a dir ara un paral·lel amb el que estàs dient, a mi em va afectar molt el 1984 del George Orwell. I el recordo un llibre que em va fer tenir malsons i que realment em va
a mi
sentar
encara,
fatal.
A mi encara i Fahrenheit 451...
Correcte, del Bradbury.
Sí.
Aquesta mena, o el Huxley amb un món feliç, aquesta mena de llibres realment doncs, incomoden. Però precisament per això potser és important que els llegim, sobretot en èpoques de formació, no? I no tant Joc de Trons i coses d'aquestes que...
Jo crec que ara segurament sigui més necessari llegir aquests, perquè cada vegada estem més a prop.
Bueno, afortunadament, com ens diu Kafka, la realitat és múltiple i podem escapar i...
Bueno, jo no ho sé, encara no domino el canvi de dimensions i d'universos.
Bueno, jo tan aviat com aconsegueixi fer com el Pere Calders i comunicar-me amb els morts per telèfon,
sí.
Doncs trucaré el Joan.
Sí, li pregunto.
Li diré, escolta'm, Joan, explica'm això de la física quàntica, perquè l'Albert i jo no ens hem entès.
Ho hem intentat entendre, però no, si jo ho he intentat, de veritat, moltes vegades. Hem convidat també el Roberto Emparan, que és investigador de física teòrica diverses vegades en aquesta, al POU, el programa de ciència i tecnologia, i jo... Quan m'acaba d'explicar ho entenc, però després ja m'he perdut una altra vegada amb totes aquestes històries. Què més? Ens queden un parell de minuts. No sé si hi ha alguna cosa més per comentar.
A veure, doncs, dir que la influència de Kafka en diferents autors catalans, no només en el Monzó, doncs és notòria, és evident. El que passa és que a mi m'agrada molt això d'agafar el mateix tema o el mateix conte de diferents autors i comparar-lo. Penso que és com un joc, és molt divertit. Abans estava citant la Mercè Rodoreda. La Mercè Rodoreda, pel qui vulgui fer-ho, també doncs, va fer aquesta mena d'exercici. En aquest cas ho va fer amb el Villalonga, amb el Bearn. Bearn o la sala de les nines, que es titula en realitat, i la Rodoreda va fer un conte precisament sobre la sala de les nines. Hi ha molts autors que han fet aquest joc. Han agafat una cosa d'un altre autor al qual admiren i aleshores diguéssim que... en fan una versió diferent, una versió pròpia. Aquesta mena de jocs literaris, a mi...
Això t'agraden, eh?
A mi m'agraden,
Estar-te a jugar aquí...
Sí, en realitat no és mai copiar. Sempre és, diguéssim, admirar algú que ha fet una cosa ben feta i dir, a veure, si jo puc acostar-me o com enfocaria jo...
Sí, buscar-li un altre sentit, donar-li... Fins i tot aprofundir-hi una mica més, no? Al final...
No sé, ara mateix estàvem parlant d'això de ser un pont. Jo no sé si jo fos un pont i algú em volgués trepitjar, no sé si reaccionaria igual que el Kafka o sí, potser l'escriuria diferent.
O potser el senyor que trepitja se n'aniria avall, també podria ser.
Bueno, jo no he dit com acaba el conte del Kafka.
Ja.
No vas desencaminat. Ja veig que tens una mentalitat kafkiana.
Sí, i una mica violenta, pel que veig... Vaja, jo no sé si...
Albert, hem de començar l'any bé,
sí,
i amb bons desitjos...
És que he dormit molt malament avui, Jordi. tinc son.
I jo et porto el Kafka.
Els propòsits d'any nou d'anar al gimnàs no són bona idea, perquè després el dia següent mira què passa. Vols llençar gent per precipicis.
Bueno,
sort que Sant Cugat de ponts no en tenim gaires.
No, però jo tenia entès que el d'apuntar-se al gimnàs era apuntar-se i prou, no?
No, no, no.
Has d'anar,
no.
També?
Sí, has d'anar.
Això, home, això sí que és kafkià.
És un bon mes de facturació, pels gimnasos, suposo. Això en parlarem, sembla que en parlaran al Connectats, a la tarda, aquesta setmana. Si no m'equivoco, demà. Per tant, escolta,
estarem
a les 4 de la tarda podràs parlar amb un parell de gimnasos per parlar de tot plegat. Escolta, Jordi, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que sàpigues que Quim Torra i Pedro Sánchez han parlat per telèfon 7 minuts.
7 minuts?
7 minuts, eh? I han acordat.
Però en una realitat paral·lela o...?
Potser han parlat per Skype en una realitat paral·lela. Potser en una realitat paral·lela Quim Torra és president d'Espanya i Pedro Sánchez de Catalunya.
Ai, mare de Déu.
Tot canvia, eh? Que vagi bé, Jordi, fins d'aquí un mes. Nosaltres anem a les notícies, tornem de seguida amb l'Anna Luna, amb el Víctor Alexandre i la Maria Ferriol. El trident. Això sí que és un trident i no el del Barça.